Ciao.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Junta Local de Seguretat destaca un descens de robatoris a L'Escala. Es va reunir divendres a la sala de plens de l'Ajuntament. A la Junta de Seguretat Local en formen part tots els cossos que intervenen, tots els cossos policials que intervenen a L'Escala. Això és la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. És un dels temes destacats en l'àmbit local d'avui, on parlem també de la iniciativa de la xocolatada solidària a favor de la investigació del càncer infantil. Va tenir lloc divendres a la tarda vespre i era organitzada per totes les AMPAs dels centres escolars de l'Escala. Es van recaptar més de 2.600 euros. La festa es va completar amb la inauguració del parc infantil construït al terreny comprès entre les escoles Escolapi i Vallmanetes. Aquest cap de setmana l'Alfolí de la Sal s'ha tornat a omplir de música amb el tercer dels concerts del Festival Portal Blau d'hivern. L'actuació va anar a càrrec de Judith Nederman, la propera i última es farà esperar ara ja fins a finals de març. Serà l'actuació de Monstre, que arribarà acompanyat de vins i formatges. La nova secció de petanca del CERT disposa d'unes instal·lacions renovades a Riells de Dalt. Presta serveis a més de 120 socis i molts més usuaris, amb 3 equips, un dels quals milita a la primera divisió estatal. Recull de resultats esportius i agenda d'activitats completen l'actualitat local d'avui. Meteorològicament parlant, hem tingut un cel més emboirat a primera hora. Després s'ha anat aclarint cap al migdia amb un ambient més humit i més fresc. Aquest serà el contingut a l'informatiu local d'avui, a les 8 del vespre, acompanyat després del Zona Mixta amb Ivan García. En futbol, partit molt avorrit de l'Escala, que guanyava per la mínima el Porqueres 1-0. El Guíxol segueix a un punt i el Bescanó es despenja a 5 punts, després que ahir va tornar a empatar. En bàsquet, victòria del femení 74-53 i derrota del masculí 78-86. Un i altre jugaven contra el Porqueres. I en tenis de taula, que cap de setmana hi ha hagut el campionat estatal celebrat a Valladolid, hi han participat 5 escalencs. El més ben classificat ha estat Iker González, que acabava 5è a la categoria juvenil. Ara continua el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre, el programa de mar d'aquí a uns instants, amb l'interactiu que va avui sobre la venda de peix a les confraries, amb representants de tot el litoral, com ara la Roser Güell, patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala. Secció de fotografia amb el col·laborador Xavier Soler. Sabrem com anar la venda de peix connectant amb la llotja de l'Ametlla de Mar. A la secció de medi ambient, pla de gestió de la desembocadura del Foix amb l'ambientòleg Aaron Marcos i el regidor de medi ambient de Cubelles, Josep Maria Hugué. Arribarem a port amb la tertúlia amb l'expescador Gaspar Franc i el biòleg i professor de la UDG, Xavier de Quintana. Després el Next Vespre, després a l'informatiu local i a la Zona Mixta, de 8 a 9, a partir de les 9 la franja musical amb Ruta 66 i Mixtures, i ja a partir de les 11 a la reemissió.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ho hem sabut aquest migdia. El Ministeri de Cultura ha demanat que s'intervinguin els comptes de la Societat General d'Autors i Editors d'Espanya perquè, doncs, allò sembla que és una casa de barrets i que no hi ha cap mena de control sobre els diners. De fet, s'ha demanat als responsables que facin el favor de ser transparents i presentar els comptes. El problema de la Societat General d'Autors i Editors d'Espanya és que és una entitat que doncs no compta massa amb la simpatia de la societat en general. És una entitat que s'ha dedicat durant molts anys a cobrar a tort i a dret, indiscriminadament. Recordem, per exemple, la polèmica de les perruqueries, no? De si una perruqueria podia tenir o no film musical i si fins i tot se li havia de cobrar per tenir un aparell de televisió. Els bars, els restaurants... És a dir, s'ha dedicat a fer una mica de fiscalitzadors de la cultura, de la música, també de la literatura, i no han repartit a la gent amb la quantitat que els hi correspondria. De fet, s'han anat enriquint. Bona mostra és que tenen brutals edificis a molts llocs de l'estat espanyol, controlen teatres i fan unes festes fantàstiques. Els seus responsables sovint han patit enriquiments sobtats. I, mentretant, els governs els hi han anat fent lleis favorables, emparant-se amb allò que els pobres editors, els pobres cantants, els pobres compositors, que és veritat que ho són, i ho segueixen sent, doncs havien de poder viure. Sembla que finalment això doncs, s'ha descobert que no estava repartit com tocava, i per tant doncs tocarà, o s'ha demanat que se'ls intervingui. El problema de l'intervenció no és intervenció en si mateixa, el problema de l'intervenció és com es recuperarà la confiança en aquest ens com a gestió dels drets dels intèrprets i els compositors. Però aquesta és una feina que li tocarà fer algú i del qual nosaltres ens encarregarem d'explicar i de parlar-ne al llarg dels propers mesos. Mentretant, veurem com acaba tota aquesta història. Per cert, que nosaltres som també artistes, cada tarda, a través de la nostra feina, de la nostra veu, dels nostres redactats, dels nostres escrits i de la nostra creativitat, omplim hores de ràdio que no només no ens paguen els de les GAE, sinó que a sobre ens cobren. Qüestions que posem sempre damunt de la taula. Arrenquem aquesta segona hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Pere Arenas. Aquesta setmana cuinarem amb el xef Pere Arenas i ens aproparà alguns dels plats més típics del Gran Penedès. En el cas de la recepta d'avui, el xef no vol entrar en polèmiques. Quin és el millor xató de la comarca? El de Vilanova, el de Sitges o el de Cubelles? Avui el que vol en Pere és explicar-nos quina és la seva manera particular de preparar aquest xató.
Bé, us explicarem el xató, en aquest cas el xató del Gran Penedès històric. Dintre del Gran Penedès històric, del xató, en cada localitat o en cada població té uns diferències. En un lloc són crues, alguns ingredients, en uns altres són escalivats, depèn, són tot, és la família del xató, però cadascú té la seva particularitat. Això seria en quant a la salsa. Aquesta salsa de què està composada? Està composada d'ametlles, en llocs també es poden posar avellanes. Llavors hi posem una molla de pa, evidentment les nyores, són nyores que primer s'han d'escaldar i se'ls hi treu la carn. Llavors una mica de vinagre, l'all, l'oli i la sal. Tot això és el que és la salsa del xató. Tot això es fa bé amb un morter, ben picat, ben picat, ben picat, i d'aquí ja tenim la salsa. Per muntar el que és l'amanida, evidentment aquí a Vilanova tenim una escarola que li diem la perruqueta. És un tipus d'escarola que té una fulla molt petita, molt suau, per això li diem de perruqueta, i a més és molt més agradable en boca. Tot aquest plat sempre va combinat amb salazón. Salazón, que és el que podríem dir el que es compra a la bacallaneria. En aquest cas posaríem bacallà de salat, llavors posaríem la tonyina salada, però que primer, prèviament, l'han tingut que dessalar, igual que el bacallà, i les anxoves. Tot això s'ha de dessalar i posar-les al punt de sal adequat en boca. Després, clar, evidentment, aquí poden entrar uns raves, poden entrar unes olives negres, i tot això ben acompanyat amb la salsa de xató. I particularment s'ha de maridar amb un bon gotet de vi negre.
Doncs en tenim una altra de versió del xató. En tot cas, quedeu-vos amb la que vulgueu. Jo provaria aquesta que ens ha preparat per avui el xef Pere Arenas i a partir d'aquí que cadascú l'adapti millor al seu gust.
Segueix la llum del far.
La gran sort que tenim al nostre país és la de tenir un sector pesquer com el que tenim. Perquè no sabem valorar, crec, de vegades prou bé, el fet de tenir tot un col·lectiu de persones que cada dia surten al mar i cada tarda tornen a terra amb peix fresc, peix que podem posar a la nostra taula tot just, fins i tot minuts després de que hagi estat pescat. Posem-ne unes hores, però no més d'unes hores del que hagi estat pescat. Tot això, que a vegades no posem degudament en valor, requereix d'un seguit d'estratègies de comercialització que l'altre dia el Departament d'Agricultura va distingir en concret 8 iniciatives realitzades per la millora de la comercialització de productes pesquers. Millores de tot tipus, des de, per exemple, doncs, la participació a les subhastes o la potenciació de les subhastes online a les llotges a, doncs, a uns envolums, un empaquetatge, una presentació, un etiquetatge diferent. En tot cas, avui volem parlar d'això, de la venda de peix, de la relació entre les confraries, de com des de les llotges es pot promoure tota aquesta cultura al voltant del peix. Vaja, de diferents qüestions que, si us sembla, podem anar posant damunt la taula perquè tenim molt bons convidats, com fem sempre, però avui especialment. Si et sembla, comencem per Vilanova i la Geltrú, Ivan Fernández.
Doncs avui parlem amb una confraria que ha apostat molt fort per millorar el que serien tots els aspectes relacionats amb la comercialització i la distribució del peix. De fet, recordem que van ser pioners amb un sistema d'etiquetatge que facilitava als compradors conèixer més informació sobre l'espècie que volien comprar. Saludem, per tant, el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, en Jaume Carnicer. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com està funcionant el sistema d'etiquetatge?
Bé, és jovenet perquè acaba de sortir, vull dir, té un mes de vida, i aquest mes, com que pràcticament hi ha mitja flota parada, doncs el funcionament és molt limitat, només els artesanals i els del Tresmall són els únics que etiqueten. El volum de venda és molt baix, però, bueno, jo el que veig és l'acceptació que té de cara, sobretot, a restaurants i peixateries de petit volum. A aquesta gent els agrada moltíssim aquesta iniciativa i, bueno, i estem contents de que agradi. De moment ja és important que agradi.
De fet, aquesta és precisament la distinció que us fan des de aquests premis, des del departament, no? Aquest etiquetatge dins de la vostra cofradia.
Sí, divendres vam veure unes jornades al departament i sí, ens van donar un diploma amb nosaltres i amb altres cofradies per a altres iniciatives. I, bueno, és una manera de premiar una miqueta l'esforç, no? Ningú te'l premia, excepte els quatre de casa, llavors, pues, està bé, sempre que es vegi això, i penso que és interessant. De moment és aquí Vilanova, jo penso que moltes altres cofradies els hi pot interessar el sistema, ara ja està preestablert i prefet, vull dir que pot ser interessant també per a altres que ho vulguin implementar a les seves llotges.
Una qüestió més i presento més convidats. Algú s'ha preocupat de preguntar-vos com us ho feu o no?
Sí. Ens pensàvem que no hi hauria, que passaria de més desapercebut, però no, té bastanta... Diguem que aixeca sospites a altres cofradies i altres persones que es dediquen al sistema de venda de peix, et diria, empreses que es dediquen a la comercialització. Aquests són els que més ràpid van aixecar la sella i van venir a preguntar com anava, com funcionava. Però, bueno, a nosaltres ens interessa que siguin les confraries, no les persones externes, perquè ens entenguem.
Doncs ara en seguim parlant, si et sembla. Vaig a saludar la Cristina Cantal, perquè té, en aquest cas, una altra patrona, no? Una altra patrona major. En aquest cas, de la Confraria de l'Escala, també reconeguda en aquests premis. Cristina.
Exacte, com bé dius, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va premiar 8 iniciatives i una d'elles doncs, és el projecte de les classificadores de peix blau per la millora de la qualitat de la sardina i el seitó. En parlem amb la Roser Güell, que és la patrona major de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Hola, bona tarda. Pues sí, ens varen donar un diploma de reconeixement. Aquest projecte el vàrem engegar ja fa un parell d'anys. Volíem una màquina que realment ens classifiqués el peix, perquè la gent se passava moltes hores classificant-ho. Quan arribaven a port, doncs encara havien d'esperar-se 2 o 3 hores per classificar el peix. Ens ha tret molta feina i la veritat és que per comercialitzar, pues la veritat és que tots ens diuen que el peix està molt millor que no estava quan es remenava amb les mans. Ara hi ha diverses mides i cada caixa té la seva mida de peix i no està el peix barrejat.
És a dir, per entendre'ns, ben si ho entès bé, això, heu dissenyat una màquina que li fumeu el peix a dintre i us el classifica.
Això passa per diverses mides de peix. La primera pues, és la mida gran i té com un embut que va directe a la caixa. Després va amb una segona bandeja que és la mida mitjana i després hi ha una tercera bandeja que és la mida més petita.
I algú us ha preguntat, escolta'm, això com va, com funciona, com ho podem...
Pues la veritat és que el noi és un enginyer d'aquí a l'Escala,
sí,
que el coneixem tots, i li varen demanar si ell ens el podia fer, i juntament amb un seu soci, pues tenen una demanda que pa que hasta d'Almeria i de per avall a la Caleta de Vélez, pues els hi han demanat les màquines.
Ah, sí? Molt bé, home.
Sí,
molt
sí.
Bé. Catalunya
sí,
sí. També o no? Catalunya menys?
Sí, Catalunya sí. La banda de Vilanova, ara que d'això, sí? Hi ha 2 o 3 interessats que sí, que ja se'ls han vingut a mirar, i aquí a la província de Girona també.
Va, presento el darrer convidat, i així entre tots podem parlar una mica. Me'n vaig fins a la cofradia de Tarragona, que és un cas una mica especial. Daniel Rodríguez.
Doncs sí, perquè Tarragona és un dels ports destacats en nombre de captures, però també ho és pel que respecta a comercialització, perquè té diferents models dins de la mateixa confraria. D'una banda, la subhasta, que es realitza diàriament amb les arts de l'arrossegament i que disposa d'una modalitat online. I pel que respecta a l'encerclament, que per cert aquest dilluns han tornat a l'activitat, té un sistema de venda en exclusivitat amb Mercadona. Per conèixer més a fons com ho fan, entrevistem de seguida també el president de la confraria de pescadors del Serrallo, l'Esteve Ortiz.
Esteve Ortiz, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a vosaltres i als companys de les cofradies d'aquí present.
A vosaltres, de fet, us han reconegut el foment de la subhasta online de peix, de llotja.
Sí, de fet, també és un projecte que, si no m'equivoco, fa 2 anys va començar. Hi ha alguna altra cofradia que també ho fa, que potser nosaltres, amb el volum que ja estem tinguent amb la venda online, que ja estem sobre un 35% d'aquest tipus de venda i avançant, doncs potser ho fa més innovadors, però dic, tampoc som els únics que ho estem fent. El que potser estem traient potser més profit, no?, per el motiu que sigui. Però bé, contents.
Vosaltres, com dèiem en la presentació, sou un cas una mica peculiar, perquè hi ha tota una part important del vostre peix que no surt a venda, per entendre-ho, oberta, sinó que va directament, o sigui, l'heu comercialitzat ja directament cap a una cadena de supermercats, no?
Sí, bé, això fa uns anys que va començar aquesta experiència, que és la comercialització directa, va començar amb Pesca Nova, es va experimentar aquest projecte, aleshores tots els començaments són una miqueta complicats, però han vist que, sembla ser que, per almenys amb el peix blau, que és el que està sortint, no? Sembla ser que és l'alternativa, no? No tan sols comercialitzem el peix de Tarragona, sinó de pràcticament tota la província, no?, que centralitza la comercialització aquesta aquí a Tarragona. I, per tant, l'últim ja fa l'any passat, i ara s'ha tornat a renovar, i, com heu dit vosaltres abans, avui és el primer dia després del paro biològic, s'ha tornat a signar amb Mercadona amb unes condicions, jo crec que bastant favorables per tots, per ells, per les barques i per la cofradia. I aquí comencem una altra vegada aquesta andadura, no? Vull dir que crec que anirà per bé de tots. No és el 100% del peix, estem parlant d'un 85%, un 90%, el reste de peix es pot comercialitzar pels petits peixaters o comerciants d'aquí a Tarragona o voltants, i ja dic, el gros i l'engròs, diguéssim, sí que se'l queda Mercadona per totes les seves tendes.
Preguntes obertes a tothom a partir d'ara, aneu dient la vostra. Clar, aquest és un sistema que si s'adaptés, si cada cofreria fes el mateix, al final bàsicament, seria segurament molt beneficiós per a aquesta cofradia, però un problema per la resta, no? Per la tipologia de funcionament, o no?
M'ho pregunteu a mi?
Sí, a vostè i a la resta de convidats.
Bueno, a veure, no, jo crec que... A veure, que això és extensible al resto de cofradies. Potser, igual no en una cofradia sola en concret, sinó en unes quantes en conjunt, no? Com dic, nosaltres concentrem la província de Tarragona, no? Aleshores, doncs, potser també ho podria fer la província de Barcelona o Girona, no? Jo crec que això podria beneficiar a tots, com ens està beneficiant a nosaltres, per almenys per l'experiència que tenim de l'any passat.
Jaume?
No, bueno, cadascú està clar que les cofradies som tots formem part del conjunt de cofradies de Catalunya, però no deixem, vulguis o no, d'una manera directa o indirecta, de competir uns amb els altres, no? Possiblement, abans d'arribar a tocar aquest aspecte, hauríem de mancomunar altres serveis que són més fàcils i ja tocaríem el tema comercialització quan la resta ho tinguéssim lligat. És el meu punt de vista, eh? Sempre t'explicaré des d'aquí el que jo penso. Abans de tocar això, tocaríem altres aspectes, penso.
Com, per exemple, quins serveis seria bo mancomunar?
Bueno, a veure, primer hauríem de començar amb tots els serveis bàsics que tenim, les embarcacions, a l'hora de comprar xarxes, a l'hora de comprar tots els utensilis que es fan servir. Penso que si en vés de comprar-los cada cofradia banda a banda, potser seria més pràctic que es comprés tot a un nivell global, els preus serien més assequibles per tots perquè el volum de compra seria més elevat, i a partir d'aquí crear com una central distribuïdora de tots els productes, amb tot el que gastem, eh? Jo t'he dit xarxes, però dic des de xarxa, des de bombilles, des de suros, des de ploms, des de qualsevol cosa que es fa servir en un vaixell de pesca, això podria ser el primer pont a llançar entre totes les cofradies. Fins i tot els cables que es fan servir, el cablejat, que és el que porta el sistema d'arrossegament. Hi ha moltíssims estris que penso que comprats en volums grans en trauríem grans profits. Bueno, no les cofradies, en trauríem grans profits els pescadors. I en tot cas, un cop lligat això, que és la primera pedra del gran pont, ja acabaríem tocant temes de comercialització, perquè encara que no ens agradi dir-ho, és una manera de que a vegades lluitem una cofradia amb l'altra per veure si jo puc tenir més compradors i que a mi em comprin el peix més car, o, bueno, perquè ens entenguem, eh? No són competidors directes, però sí indirectament a vegades ens podem intentar aconseguir vendre més jo i que no vengui més el del costat per vendre més car.
Em quedo amb un parell d'idees. Roser, que no sé si suposo que vols dir-hi.
Sí, jo volia dir que el dissabte al matí va haver-hi una reunió a la cofradia de pescadors de Barcelona sobre el peix blau, eh? Per mirar d'engegar de fer un OPP a nivell de Catalunya. Per lo mateix, per mirar de comercialitzar més bé el peix i de no dependre solament d'un o dos compradors que aquí ens trobem, perquè Mercadona no ens compra gaire, vull dir, és poquet el que compra Mercadona. I després només tenim dos compradors de peix, un és el Ros i l'altre és en Sala, i ens n'han plegat un en Comart, i la veritat és que ho tenim un complicadillo.
Correcte. Escolteu una cosa, jo me quedo amb una idea. El tema coordinació entre cofradies, clar, vist des de fora, és una cosa que estranya, és a dir, estranya que a dia d'avui, tenint en compte el moment complicat que està passant la pesca i sobretot les sinergies que ja hi ha en d'altres sectors, aquí encara no s'hagi implementat, és a dir, encara es conceptualitzi cada cofradia com una illa separada de la del costat. Segurament no serà amb tot així, però sí amb moltíssimes coses. No s'hauria de tendir cap aquí?
Jo crec que sí, que la veritat és que ens hauríem d'agrupar una mica més, perquè moltes vegades ens trobem que les cofradies petites, com és la de l'Escala, pues que no tenim moltes mancances que una cofradia gran no té, i suposo que si ens poguéssim ajuntar una mica tots, pues la veritat és que les nostres idees també es podrien servir pels demés i les del demés per nosaltres, i anem una mica a campi qui pugui.
Abans de saber què en penses, Jaume, senyor Esteve, senyor Ortiz, sí. De fet, crec que avui ha estat amb la consellera Jordà, pot ser?
Sí.
Uns minuts.
Sí, amb el director. Sí, amb el director.
Parlant del peix blau, eh?
Sí.
Si ens en pot fer 5 cèntims...
Bueno, està parlant, doncs, a veure, en principi la crisi que des d'aquí es va passar anys enrere, no va ser aquest any passat, sinó enrere, degut a que no hi havia peix, o el peix era d'un tamany molt petit. Aquest any passat es va recuperar tot aquest estoc i després d'això, doncs, bueno, el tema doncs, de la comercialització, que bueno, fins ara ho hem acertat amb el sistema que anem continuant, parlem del peix blau. I se li ha explicat una miqueta, se li ha ensenyat totes les instal·lacions que hi ha a la Confraria de Tarragona envers en tot aquest projecte, i bueno, pues que això pot ser un projecte de futur, al principi això és el que nosaltres esperem, intentem que sigui així, i que evidentment que això s'hi pot apuntar que sigui. Ja dic que la província de Tarragona, pues, les altres confraries relacionades amb el peix blau, com és Cambrils i l'Ametlla, pues, estan comercialitzant aquí a Tarragona, no? Que és una de les formes de, bueno, de que tothom hi vagi visquent, no? Una cofradia potser central i les altres, doncs, bueno, són les que van subministrant i d'aquesta manera es puguin mantindre totes.
Vostès van estar dissabte a la reunió a la qual feia referència la senyora Güell?
No, no hi vam ser, no, perquè el sector nostre, bueno, va optar per aquesta opció i, evidentment, jo com a president, si no va al sector, pues tampoc hi va jo.
Correcte. Això que dèiem de consensuar, de fer compres conjuntes, vaja, d'anar tots més units, des de Tarragona, com ho veurien?
Jo crec que està molt bé la idea, no? Tot el que puguis fer conjuntament i comprar pues, els paquets de compra conjuntament sempre t'abaixarà més el preu i a l'hora de subministrar-ho als teus clients, que serien els pescadors, en aquest cas també doncs es beneficiaria, no?, amb la compra i venda, però bueno, és una miqueta complicat pel tema que sempre diem. Jo sempre dic que les cofradies és una miqueta de reina de taifes, eh? Ja començo per Tarragona, eh? No per criticar ningú. I si no estem en aquest concepte de que hem de treballar tots més en conjunt pel sector, i el propi sector ho té que assumir, perquè és el propi sector qui té que forçar a les cofradies i els seus presidents a que això tiri endavant, doncs seguirem així fins que les coses caiguin pel seu propi pes. Escolti'm, no toca més necessitar que feu així, perquè si no, no aguantarem. Per tant, tot el que es pugui fer en conjunt i pugui avertir els preus o comercialitzar més car, beneficiarà tots.
Ens aturem un moment i seguim després de dos quarts. No pengi, seguim.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 9:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària. Un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua i per si era útil la...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hem arribat a, ara sí, 6:15 de la tarda. Hem arribat a 6:15 de la tarda parlant de, bueno, de la possibilitat de poder començar a generar sinergies entre les diferents cofradies a l'hora de implementar compres o implementar bueno, decisions i a l'hora d'implementar diferents productes. I ho fèiem amb en Jaume Carnicer, patró major de la Cofradia de Pescadors de Vilanova, el senyor Esteve Ortiz, president de la Cofradia de Pescadors de Tarragona, i Roser Güell, patrona major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala. Jaume, no sé si em vols fer algun apunt sobre això.
Sí, home, i tant, puc fer diversos apunts. Endavant. Aviam, jo sempre tinc moltes ganes de xerrar. Dissabte, jo sí que vaig estar allà a la reunió que es va fer, que en principi és per un viatge que es va fer a Guipúscoa, a Biscaia, que hi ha una OPP que als anys 86 sí. es va crear, i aquesta, bueno, doncs els va posar una miqueta en ordre amb tots, allà hi havia gent de tot arreu, de totes les cofradies, hi van anar 22 persones, des de Tarragona, l'Ametlla, l'Escala, bueno, hi havia de cada port on hi ha encerclament o hi ha pesca de peix blau, hi havia representants, i allà sí que els hi van ensenyar molt bé les cartes de que els problemes que nosaltres estem tenint ara, allà ja el tenien a l'any 86 o 88. Com aquí, hi havia problemes en posar-se d'acord amb moltes coses, en unificar un sol envàs, en mirar de baratir costos a l'hora de comercialitzar el peix, i van explicar pues, exactament el que ens passa ara, no? Que costa que a vegades uns vulguin deixar de fer el que fan per fer el que fan els altres, o, en definitiva, posar-se d'acord amb qualsevol cosa. Però, bueno, suposo que després d'aquest viatge sí que es veu una clara rectificació del sector, o jo, a mi és la percepció que tinc jo, eh? Bé, en les últimes reunions que he estat de Peix Blau he vist això, que el sector sí que se'n dona de compte de que, bueno, si no es fa res, si no es fa res, per més que ara pues, Tarragona té un sistema de compra-venta molt acceptat per part de Mercadona, però a l'Escala tenen els seus problemes, Vilanova té els seus, cadascú té problemàtiques, però que com no s'actuï, d'aquí 4 o 5 anys pràcticament no farà falta fer res, perquè ja no quedarà ningú per anar a pescar. Vull dir, les proves estan en quina flota hi havia fa 15 anys, què ens queda i cap a on anem. No hi ha relleu generacional, el peix cada vegada, vulguis o no, es nota una baixada important de les seves mides, no té les mides, per més que és adult, no té una mida com tenia fa uns anys enrere, i totes aquestes problemàtiques ens t'obliguen a avançar cap a un sentit, i sembla que aquest sentit sigui el de treballar tots conjuntament per mirar de ser més forts. El problema que té la pesca és que no ens unim si no és una cosa que ens uneixi i que sigui d'avui. Si ja. És per d'aquí un mes, no treballem. Vull dir, tenim un problema amb el gasoil, té que ser ara, llavors actuem tots avui i ens Clar. Posem tots d'acord en un dia. Però no treballem a un mes vista, a 3, a 6 o a 3 o 4 anys, que sembla que és la problemàtica que ens pot venir a sobre d'aquí un temps. És el meu punt de vista, eh? Sempre et parlaré des d'algú que jo he anat percebint a les reunions que hi estem. No sé si ells ho veuen així, però em sembla que amb això coincidirem fàcilment.
Vamos. Coincidiu, Roser?
No, jo sí, a tota la raó li dono. El meu home hi va ser-hi quan va anar al País Basc, i ell era a la reunió de dissabte, i la veritat és que aquella gent ens donen 50.000 voltes. Jo sempre dic que ara tenim que anar a guanyar euros, no carregar caixes de peix a bordo, i ens acosta molt de que la gent estigui per la labor. Aquí ja hem firmat un preacord per fer un pla de gestió pel peix blau en la Bahia de Roses,
sí.
Va venir el director general, i ens hem posat uns topes, ja fa, si no m'equivoco, uns 4 anys, que nosaltres només agafem 200 caixes de sardina i 200 d'anxova, si no té una mida molt i molt gran, i la veritat és que nosaltres, poguent-ho classificar amb les màquines que tenim aquestes, anem tenint més rendiment que pas quan emplenàvem el barco de peix i no sabíem allà on t'havien de col·locar.
Per tant, en aquest sentit, lectura positiva. Hi ha una cosa que ha dit el senyor Ortiz, sí. I l'acomiado, que sé que ha de marxar i tinc un altre patró esperant, però, i és qui ha de tirar del carro? És a dir, ha hagut un moment que deia el nostre sector és un sector que li costa molt tirar... No hauria de tirar del carro les cofradies? Jo dic perquè els pescadors pel problema tenen per arribar a final de mes, les cofradies no haurien de ser les que fossin proactives en aquest sentit i es tiressin del sector? Em consta que en algunes cofradies ho fan, però no hauria de ser així? Senyor Ortiz?
Sí, m'ho pregunto.
Sí.
A mi m'ho pregunteu?
Sí, li pregunto. Ah.
Sí, no, bueno, clar, a veure, aquí ha de ser la cofradia, no, vull dir, el sector el que ha de fer, ja que és qui la cofradia està per damunt del sector, el sector és qui escolleix a la cofradia, doncs és intentar d'una manera o altra, doncs, conjuntar tot això, no? I les cofradies ja no és federació, aquí hi ha la Federació Catalana, que hauria de portar la veu cantant amb això i imposant una miqueta en totes les altres, o fer veure que s'ha de treballar en conjunt, fer participar tots. A mi sempre hi ha alguna que potser no es troba suficientment representada, però intentar que això s'involucri a la totalitat de cofradies, i d'aquesta manera doncs, potser podrem avançar amb tot això, que estic completament d'acord, que treballar en conjunt i buscar un horitzó comú que ens afecta a tots. Vull dir, doncs, que uns millors, altres pitjor, això és com tot, ara un li pot anar més bé i l'endemà pitjor, i el del costat millor, doncs, hem d'intentar estabilitzar aquest tema i treballar en conjunt pel bé de tots.
Deixa'm fer una pregunta, aquesta és curiositat pròpia meva, però sí. Si desapareixés Mercadona, què passaria amb l'arrossegament de Tarragona?
Amb l'encerclament?
Perdó, amb l'encerclament, té raó.
Bueno,
què passaria?
Bueno, res. Mira, jo sempre dic, quan se tanca una porta, se n'obre una altra, no? No saps que no va estar Mercadona. Si no està Mercadona, doncs, bueno, doncs ja mirem què fem. Vull dir, tampoc... A veure, no hi ha ningú imprescindible en aquesta vida, no? Benvingut sigui tot el que sigui bo, però si no, bueno, sempre hi haurà alguna altra sortida. No tan bona, igual o pitjor, jo ja no ho sé, però... Morins no ens morirem, això segur. Vull dir que sempre hi ha una alternativa.
Senyor Ortiz, moltíssimes gràcies per haver-vos atès, que vagi molt bé.
A vosaltres, un abraçat a tots.
Igualment, gràcies. A reveure, molt bona tarda. Judit Castells, presenta'm el convidat que ens espera ja al telèfon.
Sí, ell és Raül Ribot, el secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar, i ens ha explicat que un dels serveis que ofereixen als seus clients i que no totes les confraries ho fan és el de reencaixar i reetiquetar el producte. Bona tarda, Raül.
Hola, bona tarda.
Raül, estàvem parlant de posar-nos d'acord les cofradies i de la possibilitat de poder començar a actuar de manera conjunta, d'implementar unes primeres actuacions en aquest sentit. Des de les Cases d'Alcanar, com es veuria i quina lectura en fan d'aquesta situació?
Home, nosaltres creiem que això és bàsic. La col·laboració entre cofradies, nosaltres estem totalment d'acord. Vull dir, si no anem tots junts, no, el sector ho tenim perdut.
Puc fer, Jaume, Roser, sí. Raül, ara que us tinc a tots, puc ser clar? Hòstia, doncs per què esperem? O sigui, si tothom està d'acord, què necessiteu? Una sala? Jo aquí al Calisseu em puc demanar una. Què cal?
Bueno, aviam, qui és el primer que diu alguna cosa?
Va, no ho sé. No,
a veure, jo crec... Bueno, si...
Digues.
Vinga, va, no, digues, Raül, que acabes d'incorporar-te. Endavant,
jo,
Raül.
A veure... Jo crec que la voluntat està d'anar tots junts. El que passa que cada cofradia té les seues particularitats i no les vol perdre. Cada cofradia volem ser nosaltres mateixos i no volem acabar de perdre la identitat. I la por que hi ha, crec que des de les cofradies o des del sector, és que, a veure, nosaltres estem totalment d'acord en que s'ha de treballar més conjuntament. El tema d'OPPs també, no sé, suposo que haurà sortit el tema a nivell de província, tot això és... Tot és positiu, però clar, la por del sector, o més pot ser de les cofradies petites, és perdre la identitat o perdre, no sé, el nostre valor que tenim com a cofradia. Fa por de dir, nosaltres la cofradia de les Cases és una cofradia petita, però és una cofradia que té molta història, i clar, i els avis i els pares dels pescadors d'ara han treballat molt per a aquesta cofradia, hi hagués un port, se van pagar el port els mateixos pescadors, i clar, la por és de que i que els ports grans absorbisquen molt els petits, crec jo,
Va, que Roser, va, que anaves a dir tu alguna
cosa. No, jo totalment d'acord. El que passa és que, si nosaltres no ens podem, el que som les barques, no ens podem guanyar la vida, la cofradia també s'anirà
no la podrem mantenir. La veritat és que aquí nosaltres també som una confraria molt petita a l'escala. Visquem exclusivament quasi de que ara ens han quedat de 6 barcos d'encerclament, n'han quedat 5 aquest any, i després els d'arts menors s'han tingut que anar a Palamós a vendre el peix perquè no, la subhasta ja teníem intranet nosaltres de subhasta, però la veritat és que la continuïtat del peix no era bo i no se podien vendre el peix perquè un dia n'hi havia molt, l'endemà no n'hi havia gota i no els hi representava pues, guanyar-s'hi la vida. Jo trobo que les cofradies no tenen per què tancar, hauríem de buscar una altra manera de poder-nos que existissin, perquè ens va molt bé, perquè ens fa molta gestió el que és la cofradia, des de la Seguretat Social, des de si es té que emplenar els papers de l'atur, moltes coses que a nosaltres, la veritat, ens serveix de gestoria. Pues hauríem, encara que sigués amb un muntant, encara que entrés un PP amb un tant cada mes per poder mantenir el que és el símbol de la cofradia, pues trobo que ja ens aniria bé. És que si no ens espavilem, no arribarem, d'aquí 2 o 3 anys haurem de plegar tots.
Jaume.
Jo t'ho resumiré més ràpid. Que ens ho creiem nosaltres mateixos de que això ho podem fer, perquè penso que encara no ens ho creiem. Aquest és el meu punt de vista, eh? Està clar que totes les possibilitats de reagrupament estan molt clares, hi ha moltes coses que són molt fàcils, però si des de les mateixes cofradies no som els primers que ens creiem que això ho podem tirar endavant, no podrem apretar les federacions territorials perquè les federacions territorials apretin a la catalana. I aquí s'ha de deixar l'administració de banda, des del meu punt de vista. El que hem de demostrar és que nosaltres sols, sense l'administració, en aquest cas sense el departament, som capaços d'unificar-nos amb petits criteris. Ja t'he dit que al principi agafem-se a el que sigui. Si és un tros de fusta, doncs un tros de fusta. Després ja l'anirem ficant més bonic, ja hi posarem una barra de ferro i després la farem d'inoxidable. Però de moment agafem-se el que sigui i que això serveixi com a punt base per unificar tota la resta. Un cop estigui tirat el primer pont i haguem consensuat el que sigui el més petit, la resta és, a partir d'aquí és després és anar treballant conjuntament. I ja està, i que no té que ser tan difícil, eh? Que des de jo estic a l'executiu de la catalana i allà sempre pues, es parla molt, però fins dissabte et diria que no vaig començar a veure una miqueta d'unificació amb el sector de la llum, en general, entre tots. Vull dir que he anat a diverses reunions i després d'uns quants anys, hosti, i si no deixem de la banda i si o i tu abans i tu quan feies això, si no deixem de mirar enrere i comencem a ficar una paret blanca i mirem només el que ens queda per davant, difícilment podrem tirar això endavant. I des del dissabte sembla que sigui el primer moment en què la gent comença a tapiar el passat, a posar un palet tapadet perquè no pugui veure i no cal de tirar-nos pulles de quan vosaltres feu això o quan els altres feien allò altre. Mirar de ser constructius i no destructius. Però, bueno, el temps és llarg i tenim marge de millora. Vull dir, tenim, imagina't que no m'ho he ficat res. Imagina't si tenim marge de millora.
Això de la identitat, una mica a la qual feia referència en Raül, no sé si, no crec que... Vaja, a mi em costa veure com es pot perdre la identitat quan no té la voluntat de no perdre-la. L'altra cosa és que un trobi beneficis en la col·laboració amb el del costat, no? Que seria una mica l'objectiu, Raül.
Sí, a veure, jo estic totalment d'acord amb el Jaume, eh? Vull dir que hem d'anar units. El que passa que jo diria lo de la identitat perquè nosaltres, a veure, ens trobem en el cas de que nosaltres tenim al costat a Sant Carles de la Ràpita. Vull dir, una llotja molt potent, un port molt gran, i clar, el tema de... Nosaltres som una subhasta molt petita i la gent és de pas i, clar, vull dir, els compradors que ens venen són de pas, després van a Sant Carles, i la por del pescador sempre és de perdre una mica d'importància a la cofradia i que al final ens toca tancar i fer cap a Sant Carles. Jo anava, més que per perdre la identitat, ja per tindre que tancar la cofradia. Vull dir, les cofradies han de tindre clar que són un punt superimportant, vull dir, per al sector, i les federacions encara més. Vull dir, en el que parlàveu de les OPPs, crec que això, vull dir, està tot inventat, i una solució molt bona, que es va parlar en alguna reunió, que crec que el Jaume també va estar, va ser de que les OPPs eren, ja estaven pensades com a nivell de federació provincial i tot, vull dir que els canvis serien pocs. És més que res, és no sé, és trobar un punt en comú de totes les cofradies, igual grans que petites.
Doncs jo us ho dic en sèrio, si el que cal és trobar una sala perquè us trobeu tots, a quin costat en tinc una, jo la demano i la liem, eh? Vull dir que aquí a Herència trobem un lloc on poder-vos reunir ràpidament. Jo vull treure'm de tot el que hem parlat aquesta hora, que hi ha una voluntat, l'única cosa és que falta que tothom la pugui expressar en veu alta, que és el que hem fet avui, sobretot des de tres cofradies, quatre cofradies, però sobretot d'aquestes tres darreres, hi ha una voluntat de poder generar aquestes sinergies de treball conjunt, i jo penso que és imprescindible, com deia la Roser, si no volem acabar devorats pel mercat i per l'actual situació de compra-venta del peix. Avui hem posat una llavor. Si voleu, podem seguir caminant per aquest camí. Us sembla en un futur?
Per mi perfecte. No deixis de... Digues, Raül.
No, que per mi perfecte.
Digues, Jaume.
No, dic, ja trigues en donar la direcció.
Doncs espera't, que ja te la donaré ben aviat. No us ho dic en broma. Us emplaço a fer-ho. Ja us llegirem per línia interna, tot això. Raül, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a nosaltres.
Gràcies, Roser, també. Fins la propera. Quedem emplaçats, t'ho dic.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu, Jaume, ja estem en contacte. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres, i una abraçada ben forta amb tots tres, tant amb l'Esteve com amb el Raül, com amb la Roser, el seu marit Lluís, que és una persona superdivertida.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Fins la propera. Nosaltres seguim endavant aquí al Far, i ho fem viatjant cap al món de la fotografia. Gràcies a en Daniel Rodríguez. Daniel, endavant.
No sé si us heu parat a pensar en alguna ocasió com dispareu la fotografia. Si en horitzontal, en vertical, de viaix, no ho sé, Javier Soler, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona
tarda. Perquè això és un altre tema dels quals encara no n'hem tret el trellat. Perquè fins fa un temps era un pecat, podríem dir, fer una fotografia en vertical, i ara tothom amb els seus telèfons mòbils ho està fent en vertical, i aquí no passa res.
Bueno, més que un pecat, era una falta de costum, perquè la nostra visió és panoràmica, és horitzontal, i fer una foto en vertical és pues, un sobreesforç que la nostra ment pues, no està acostumada, no? Nosaltres veiem les coses en horitzontal, i veure en vertical pues, bueno, no és una cosa merament natural, i per tant pues, lo fàcil és disparar en horitzontal. Avui en dia, amb els mòbils, quina és la posició natural del mòbil? És vertical. I per tant, el que és la fotografia vertical amb tema mòbil s'està estandarditzant. Això sí, la fotografia en mòbil està molt bé, fer-la en vertical. De fet, jo molts dels paisatges que tinc fets en fotografia, molts d'ells són verticals. M'agrada molt el vertical. Sintetitzes molt la informació, agafes informació del cel, núvols carregats, i això és molt interessant. Però en vertical, el que sí no tenim que fer és vídeo en vertical. Perquè, bueno, ja veiem que no sé, a vegades quan i ara és el primer que se m'acudeix, passen algun vídeo al temps de TV3, per exemple, sí, i han de rellenar el que és l'enquadre, perquè la visió que tenim és panoràmica del que és la televisió, i l'han de reomplir amb un fons que ha de cobrir el que és la verticalitat del vídeo.
M'has donat precisament la porta oberta per a parlar d'aquesta qüestió, perquè justament ens trobem amb això, amb què hem d'agafar, hem de posar per un costat, per exemple, doncs aquesta fotografia que necessitem enviar al temps, però que després la volem penjar a una stories d'Instagram, per posar un exemple. I a les stories d'Instagram ja ens trobem que és un format vertical.
Vertical.
Ara què? Perquè com ho fem? Perquè la fotografia ens serveixi per tot? O hem de fer més d'una fotografia?
Bueno, l'ideal,
sí,
és que això és qüestió de visió i de veure quin enquadre necessita aquella imatge, no? Està molt clar que la nostra visió és panoràmica, i per tant pues, ho veiem tot en horitzontal, per dir-ho d'alguna manera. Però si tenim la capacitat de síntesi que moltes vegades demana la fotografia, agafant com a premissa allò de que el menos és más, Doncs moltes vegades te reclama fer un enquadre vertical per sintetitzar informació i ser, tindre un missatge clar, directe, i no anar-me'n amb elements que distorsionen la composició o que pues, no ens porten a fer una lectura clara del que és la imatge. No? Llavors, bueno, decidim si realment l'horitzontal és la forma de composició o de format d'imatge que necessitem o el vertical. Val a dir també que si estàs davant d'un paisatge, res que et porti a pressa, pots treballar tant en horitzontal com en vertical, i llavors pots tindre el mateix moment amb dos formats.
Exacte.
I un el destines cap a Instagram, l'altre el destines a l'opció de poder
posem
sortir...
Posem Instagram per dir un exemple,
està clar,
no?
Que sí, està clar que sí. Sí,
que evidentment, això ens trobem, evidentment, fotografia de paisatge, doncs justament això, que en alguna ocasió es pot utilitzar per la premsa, per una revista, per posar televisió, mm-hmm. i necessita aquest format horitzontal, i en canvi les xarxes socials cada cop més s'estila en aquest format vertical. Perquè jo he parlat d'Instagram i a mi em sobta que justament ha estat segurament la xarxa social que ha permès fer la revolució en el tema dels tamanys de la fotografia, mm-hmm. perquè... i ja va néixer amb el famós 1x1. Tots sí. els costats me deixen el mateix.
És curiós això, no? Perquè en general pues, estem treballant amb formats de visió 16:9, per tindre un exemple, i que aquesta xarxa social pues, t'obliga, o almenys al principi t'obligava a tindre un tamany quadrat, en quant les imatges en termes generals pues, no són així. Sí que és veritat que pots treballar pues, una sèrie o de forma habitual treballar el format quadrat a les teues imatges, el que seria un 4/3, per exemple.
Les antigues, no? Per exemple, però hi ha 4/3 si no són... ja no és
sí,
un perú, com
seria la relació, clar, però seria aproximat. No?
Però em recorda les fotografies Polaroid, per posar
sí, per l'exemple
que la gent ens entengui, aquelles que autorrevelàvem al moment, no? Són fotografies... d'un tamany
quadrat.
Interessant, quadrat. Sí, sí.
Llavors, bueno, també és una manera de treballar la composició de la imatge, ja pensant en el format final, pots fer una foto en format totalment panoràmic i després fer el retall d'allò que realment t'interessa per donar-li un format concret al que és la imatge. I a partir d'aquí pues, crear-te una línia de treball o treballar una sèrie completa amb un format pues, 1x1, com dir Instagram o 4/3, o simplement pues, continuar treballant amb el format que et dona la càmera. Però són opcions que també et donen joc a tindre algo més, no? A les seues col·leccions de fotos.
Anem a la nostra càmera de fotografia. Entenc que, evidentment, hi haurà un format de tamany per defecte que serà el que s'ajustarà amb les característiques de la càmera. Però això també, avui en dia, la tecnologia fa sí. el que volem o el que ens permet, i per tant suposo que podem canviar el tamany de la fotografia sense massa complicacions. Què farà aquí la càmera? Ens retallarà?
Aviam...
ens ampliarà alguna informació?
El sensor fotogràfic té el tamany que té, i en aquest cas, pues, per exemple, si estem parlant d'un sensor... de format complet té el mateix tamany que podria tindre l'antiga diapositiva. Si parlem de sensors APX, de format APX, doncs això ja varia en el seu tamany en funció una mica del mecanisme on te va integrat aquell sensor, ja sigui mòbil, ja sigui càmera fotogràfica compacta, híbrida, una mica a les dimensions del que és l'aparell, no? Clar, si dins d'estos paràmetres li volem afegir, bueno, més que afegir, traure el que és els cantons o fer una imatge d'un altre format, això ja és una qüestió merament digital. Per què? Perquè la imatge estarà captada amb un format determinat, que és el tamany del sensor, i posteriorment, a l'hora de mostrar-ho en pantalla i de veure-ho a l'ordinador, pues ell haurà de fer les modificacions oportunes per treballar amb aquell format que li hem indicat, ja sigui 4/3 o que ens permeti a la càmera.
Bé, és una manera d'experimentar amb la fotografia aquests tamanys diferents, que amb el nostre telèfon mòbil ja podem fer coses diferents
sí,
que podem fer normalment amb una càmera de fotografia. I ara vaig a posar l'exemple. Què faries tu davant de un paisatge, per exemple, unes onades trencant
la primera línia d'aigua
trencant les onades. Mm-hmm. Què triaries, horitzontal o vertical?
Però primer que res, miraria una miqueta què m'interessa incloure dins de la imatge i què no m'interessa incloure dins de la imatge. Per tant, abans de res, el que va abans de fer la foto és la visió que tu puguis tindre d'aquell paisatge o d'aquell enquadre determinat. quins elements incloure dins de l'escena, si hi ha una roca en primer terme, si simplement vull agafar la primera línia d'aigua, si vull incloure el cel dins de la distribució de la composició de la imatge amb molta quantitat o amb poca quantitat, tot dependrà pues, si és un cel que ens aporta alguna informació o no, si hi haurà una proporció més gran de cel que de terra o hi haurà més terra que cel, i en funció d'això decidiré. Què faré jo? Pues, ja et dic, en termes generals disparo molt de paisatge en vertical per sintetitzar imatge i evitar elements que no m'interessen dins de la composició. Però també et diré que una escena d'una platja amb una sortida de sol, aquells rajos que formen una estrella i que t'invita a mostrar un paisatge que l'espectador vols que li crea la sensació de lloc, d'estar allí, pues segurament ho faré amb horitzontal.
Vale. Això també ho traslladaríem en un bosc, a la muntanya?
El mateix, sí.
Més o menys igual.
Sí, vendria a ser alguna cosa
així. Vale, anem a una persona, una model, què faríem?
Doncs dependrà una mica de què vull captar de la model. Si vull fer-li un retrat, més o menys tancat, naturalment ho faré en vertical. Si vull agafar també un retrat i donar-li aire cap al costat on te mira la model, o vull crear una sensació d'etèria, no? D'un espai amb un fons desenfocat i el retrat de la model perquè ressalti per damunt també, doncs, per exemple, el faria amb horitzontal. Lo vertical m'agrada molt també per sintetitzar el que és la mirada del model o de la persona que estàs fotografiant amb més detall. I llavors, pues, si he de fer pues, un retrat del que és cintura, rostre, braços, una mica veient quina posició té de les mans o què he de mostrar d'allò, pues, decidiria entre horitzontal i vertical. Amb fotografia de model, amb estudi, per exemple, pots anar jugant com vulguis. Al final és la llum que decideix el missatge i els models. Hi ha professionals o gent que s'hi dedica més, saben què han de fer en cada moment.
Javier Soler opina que horitzontal en paisatge, vertical... Va, diguem-ho així, deixem-ho la comparativa senzilla en el cas d'una persona, un retrat a un model. Javier Soler, esperem que la gent ho provi a casa.
I tant.
Que tasti fotogràficament aquests tamanys que canvien i que seguiran canviant... cada dia, pràcticament, amb l'aparició de novetats al món digital.
Molt
bona tarda, fins a propera.
Vinga, bona tarda.
Que vagi molt bé. Doncs aquesta és la petita classe de fotografia que hem fet avui. Arribem a les 6 de la tarda. Seguim.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.